La Cala Ràdio, a l'Ametlla de Mar.
Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui, dijous 12 de gener de 2012. La Policia Nacional ha detingut un enginyer i matemàtic de Tarragona acusat d'haver abusat sexualment d'una menor durant més de 3 anys. El pedòfil de nacionalitat nord-americana va conèixer la víctima de 12 anys en un xat en què es feia passar per un noi de 17 anys i la va convèncer perquè mantinguessin relacions sexuals en una habitació d'hotel de Madrid, però sempre a les fosques per evitar que la xiqueta descobrís la seva edat real. Quan la menor va voler posar fi a la relació, el detingut de 50 anys va començar a assetjar-la i a enviar-li tot tipus de missatges de correu amenaçadors. Entre el 2009 i el 2011, l'home va crear 6 personalitats diferents a la xarxa per manipular i intimidar la nena. Fins i tot va arribar a enviar a tots els contactes de la víctima, la família i els amics, vídeos explícits de les seves trobades sexuals. La xiqueta va patir un gran dany psicològic durant aquests anys que li va afectar la salut i la va obligar a deixar l'escola. Experts del Cos Nacional de Policia a Internet, els ciberagents, han analitzat en els darrers mesos centenars de correus electrònics i les imatges enviades a la víctima per tal de trobar indicis que permetessin identificar el pedòfil que no va donar les dades personals reals a la víctima. L'home, que sempre intentava evitar que se li reconegués el rostre en els vídeos, va ser finalment identificat gràcies a uns tatuatges, a les seves característiques físiques i al rastre informàtic que va deixar en enviar els correus amenaçadors. Durant el registre al seu domicili, els agents van trobar nombrosos indicis que van confirmar les sospites policials. Entre altres objectes, es va localitzar una foto de la víctima, despullada a la tauleta de nit de l'arrestat. També es van trobar fotos de la víctima en els diversos telèfons mòbils propietats de l'home, que ara no es descarta que hagi pogut abusar d'altres menors en els darrers anys. Ja s'ha obert una investigació. La Policia Nacional ha alertat als responsables judicials de la possibilitat de fuga del pedòfil, que té més de 500.000 euros. L'home està acusat dels delictes d'abusos sexuals, producció i distribució de pornografia infantil, amenaces, coaccions i descobriment i revelació de secrets. L'home que dimarts per la nit va matar presumptament a gabinetades a 2 persones en un bar de l'Hospitalet de l'Infant va arribar a l'establiment begut i drogat, segons van explicar ahir alguns testimonis que també van assegurar que aquella mateixa tarda ja havia tingut una baralla en un altre bar proper. El detingut, J.P. Ríos, de 42 anys, és l'exmarit de Raquel, la propietària de la cafeteria. La parella tenen 3 fills, tots menors de 10 anys, i s'havien separat feia uns anys. J.P. Ríos, no obstant, treballava amb ella al bar i fins i tot dormia en un magatzem al costat de la cafeteria. Els fets van succeir al voltant de les 10 de la nit de dimarts al bar El Racó de la Vila. En aquell moment tan sols estaven en el local la propietària i les 2 víctimes, Manuel Sáez, de 40 anys, i l'exsogre d'este, Pedro Beltrán, de 62 anys. Els 2 estaven jugant una partida de cartes. El presumpte assassí va entrar al bar, va agafar un ganivet de la cuina i va amenaçar de mort a la seva exparella. Va anar cap a ella amb la intenció d'agredir-la, però va ser Manuel qui va intentar evitar que la ràbia de J.P. Ríos acabés amb una tragèdia per a la propietària. Es va posar al mig i l'agressor li va clavar fins a 11 gabinetades, 2 a l'abdomen, 4 al pit i les altres 5 a l'esquena. Va caure fulminat al terra de la cafeteria. Pedro Beltrán va sortir aleshores per la porta per tal de demanar auxili. Ríos li va clavar 3 gabinetades mortals per l'esquena, una d'elles li va tocar el cor i va morir a la porta del mateix bar. Segons algunes fonts, J.P. Ríos es va enterar de que una de les víctimes podia ser la parella actual de la seva exdona. L'Ajuntament d'Ascó confiava plenament en aconseguir el magatzem de residus nuclears i les dues infraestructures associades, un centre tecnològic per estudiar el processament del combustible gastat i un parc empresarial. Aquest parc empresarial s'havia d'aixecar dins les 30 hectàrees de sòl ofert per Ascó al Ministeri d'Indústria, situades entre el carrer d'accés al complex nuclear i la C-12. El parc hauria permès al municipi disposar d'una nova gran zona industrial a cost zero. Ara aquesta possibilitat s'ha esvaït amb l'agreujant que el municipi ha esgotat pràcticament el sòl industrial disponible i que el cost de redacció de projectes i d'urbanització dels terrenys del nou polígon, que hauria assumit íntegrament indústria, s'eleva a 20 milions d'euros. D'aquest total, 6 milions corresponen al cobriment del barranc de la Peixera, que divideix l'actual zona industrial de la projectada al seu costat. El pressupost restant correspon a la urbanització del nou polígon. L'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, va lamentar que, sense l'oportunitat del magatzem, ara per ara no hi ha cap ajuda externa prevista per finançar les obres. Només tenen el vistiplau a nivell de permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per cobrir el barranc, però cap partida econòmica aprovada amb la urbanització del magatzem s'hauria fet tot ara no tenen res aprovat. Malgrat la bonança de l'Ajuntament, s'afirma que no hi ha disponibilitat per afrontar una despesa d'aquesta magnitud. Aquesta situació no seria angoixant si no fos pel fet que l'actual sòl industrial està pràcticament esgotat. Només resta lliure una parcel·la de 2.500 metres quadrats de superfície. Aquesta zona industrial, tanmateix, està inacabada. Li falten 12.000 metres quadrats per urbanitzar, però es podria completar només en el cas de cobrir el barranc. Tenen el sòl industrial saturat. Vidal també recorda l'existència d'un conveni signat amb l'Incasòl l'any 2005, on es comprometia a col·laborar econòmicament en la redacció del projecte i urbanització del nou polígon. Ara és l'hora de demanar que s'aprofundeixi en aquest conveni. Les pluges torrencials del passat 20 de novembre van desbordar els barrancs que creuen la ciutat de Tortosa fins a arribar al riu Ebre, van malmetre camins i inundar baixos en diverses zones, com ara el barri del Rastre i altres zones del nucli antic. L'àrea de serveis de l'Ajuntament de Tortosa va dur a terme, dies després, una primera fase d'actuacions urgents per tal d'adequar passos d'emergència per creuar els barrancs i garantir el trànsit pels camins afectats. Aquesta mateixa setmana arranca una nova fase d'actuacions per arranjar les zones afectades a càrrec del consistori i amb fons propis, segons detalla el regidor de serveis Domingo Tomàs. Així doncs, ja s'han iniciat els treballs d'arranjament dels laterals del camí del barranc del Rastre, on l'aigua va malmetre l'asfalt i es van formar grans clots. També se sanejarà i refarà el mur de seguretat que protegeix el punt de canalització i soterrament del barranc del Rastre abans d'endinsar-se a la ciutat. Està previst que les obres estiguin enllestides durant la primera quinzena de febrer. També, amb recursos propis, el consistori durà a terme la neteja i adequació de la zona de les Oblates i el camí que discorre pel barranc de Sant Llàtzer. Continuen treballant per tornar a condicionar tot allò que es va malmetre en els aiguats de fa menys de 2 mesos. L'Ajuntament ha demanat subvencions a la Generalitat per tal de fer millores més importants als barrancs afectats, com ara instal·lar una làmina de conglomerat asfàltic al Rastre, refer del tot el camí del barranc de Sant Llàtzer i també nombrosos passos de barrancs a les zones de Vítem, Sant Josep de la Muntanya, l'antic camí del Perelló i Sant Llàtzer, unes actuacions que encara no tenen confirmació pressupostària ni, per tant, data d'inici. La La directora de l'Institut Català de Crèdit Agrari, Divina Alzinet, participarà en la reunió de la Junta Rectora de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea, que ha convocat per aquest divendres al vespre per explicar als afectats pel bloqueig de comptes de la secció de crèdit de l'entitat com es desenvoluparà el procés de recuperació dels seus estalvis, així com el pla de viabilitat per tal de garantir l'activitat de la societat. L'acte, que tindrà lloc a les 7 de la tarda al pavelló poliesportiu, era una reivindicació insistent dels titulars dels 1.200 comptes de la secció de crèdit afectats des que es va produir el bloqueig total dels estalvis el passat dia 1 de desembre. 23 dies després, just abans de Nadal, part dels afectats van poder recuperar 1.000 euros dels seus estalvis, però això no ha calmat els ànims. Així, un grup d'afectats, a través de l'Ajuntament de l'Aldea, ha reclamat a Alzinet que presenti un calendari clar i per escrit de recuperació dels diners amb motiu de la reunió de demà divendres. I hem arribat ja al moment de fer el repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat a l'informatiu de la Cala RTV. Detingut a l'Hospitalet de l'Infant per haver abusat d'una menor, l'home de nacionalitat nord-americana es va fer passar per adolescent per enganyar la víctima de 12 anys. L'assassí de l'Hospitalet va matar els dos veïns per un atac de cels. Ascó esgota el sòl industrial i perd els diners del magatzem per ampliar-lo. A Tortosa arrangen part dels danys de les barrancades. Les obres es duran a terme fins al mes de febrer. I la cooperativa convoca una reunió amb afectats i representants d'Economia a l'Aldea i serà present també la directora de l'Institut Català de Crèdit Agrari. Acompanyem-vos un dia més a Control Fini i a Locució Inma. Acabeu de passar un bon dia.